El que m'interessava més d'aquest edifici, més que estudiar el seu estil i els seus aspectes artístics, era veure per quin motiu s'havia construït aquest edifici i per què el seu arquitecte, Jean Nouvel, havia decidit doncs, fer-li aquesta forma tan peculiar. No? I d'aquesta manera doncs, veure quins efectes tan positius com negatius, perquè en té tant els uns com els altres, té sobre l'urbanisme de Barcelona. El treball s'estructura en quatre parts. Crec doncs, que per estudiar aquest impacte de la torre en l'urbanisme de Barcelona és important primer tenir en compte que es tracta d'un edifici icònic i per tant crec que cal saber què és l'arquitectura icònica, què significa i en segon lloc doncs, veure quina arquitectura icònica trobem a l'urbanisme de Barcelona. No? L'urbanisme de Barcelona ha experimentat molts canvis al llarg de la seva història, sobretot a partir del segle XIX i crec doncs, que és important situar-nos en un moment concret. En un tercer capítol faig referència a la Torre Agbar des d'un punt de vista molt més descriptiu, molt més formal, doncs perquè crec que per saber l'impacte que té aquest edifici en el territori doncs cal veure doncs, les seves característiques. Bé, pel que fa a l'arquitectura icònica, la ciutat la definim no només pel seu urbanisme i pel el seu aspecte físic, sinó també per la seva cultura, pel seu art, per la gent que hi habita i per la política que hi ha. I per entendre l'arquitectura icònica, que forma part d'aquesta arquitectura postmoderna, primer hem de saber per què neix aquesta arquitectura, no? I és una reacció a l'arquitectura moderna. Una arquitectura moderna que, com sabeu, es defineix per la seva funcionalitat, per els seus elements purs, i tal com deia Adolf Loos en el seu article Ornamento y delito, ell creia doncs, que l'ornament era justament un delicte, quelcom doncs, que perjudicava el sentit de les obres, no? I l'arquitectura postmoderna, que comença a néixer a partir dels anys 70, sabeu que els anys 70 és un període de la història molt convuls, on hi ha grans canvis socials, i aquests canvis també es reflectiran en l'arquitectura. I això fa néixer que coneixem com a arquitectura postmoderna, que és aquesta arquitectura que justament aposta per tot allò que l'arquitectura moderna rebutjava, no? Que és aquesta decoració i els ornaments com a element principal. Aquest conjunt d'edificis construiran el que entenem com a ciutats trendy, aquestes ciutats de moda, que són ciutats que tenen com a paradigma Las Vegas, on hi ha edificis que, molt eclèctics i que donen molta més importància al seu disseny, a la seva forma, al seu estil, i ho presenten tot com un aparador. Aquesta monumentalitat fa doncs, que el seu objectiu principal normalment sigui doncs, el turisme. No? És a dir, parlem d'unes doncs, ciutats que en lloc d'apostar tant per la cultura, finalment s'encaminen doncs, més cap a aquest món de la mercadotècnia, on el símbol i els signes seran molt importants. Per dur a terme aquest tipus d'arquitectura, calen doncs, uns arquitectes i aquests arquitectes els anomenem arquitectes estrella o arquitectes superstar com seran Norman Foster o el mateix Jean Nouvel per exemple o Enric Miralles aquí a Catalunya i el que fan aquests arquitectes és construir edificis signature buildings que són aquests edificis de la firma, no? És a dir, edificis que tenen uns pressupostos elevats i que aposten per aquesta ornamentació. Es tracta d'edificis impactants, coneguts com a landmarks, i que el que fan doncs, és, entre tots, construir un pluralisme cultural i social a les ciutats, com Nova York o San Francisco o Barcelona mateix, on hi ha una alliberació formal i expressiva molt important i això moltes vegades ha portat doncs, que molts d'aquests arquitectes no trobin límits en la seva arquitectura i que hagin construït grans fracassos com ara us ensenyaré algun exemple. A més, per aquest tipus d'arquitectura també és molt important que l'arquitecte tingui una gran complicitat amb els polítics del moment, perquè cal doncs, que l'arquitecte també conegui molt bé la zona on construeix l'edifici. Com, per exemple, a l'Expo Saragossa, l'arquitecte només va visitar l'espai 3 vegades i és un dels motius pels quals doncs, finalment aquest projecte no va tenir tant d'èxit com s'esperava. Alguns edificis d'arquitectura icònica a Espanya. Hi ha el Museu Guggenheim a Bilbao, que justament aquest és un dels edificis que sí que ha tingut èxit en el territori. a part doncs, pel que significa el museu, sinó pel el que és l'edifici en si, no? Perquè es va construir en un moment en què Bilbao era una ciutat industrial amb molt d'encís i els polítics del moment volien apostar doncs, per una ciutat que potenciés la cultura i també, en certa manera, el turisme. I es va construir aquest, aquest museu que tenia molt en compte doncs, la vida social del moment. No? Un altre exemple també curiós són els dos edificis que trobem justament a Palafolls, el pavelló d'Arata Isozaki i la biblioteca d'Enric Miralles, que són dos edificis que realment són considerats arquitectura icònica i es considera que tenen èxit i que són bons perquè justament l'arquitecte i l'alcalde van tenir molta complicitat i l'alcalde del lloc pues, és culte i intel·ligent i sabia molt bé el que buscava pel seu poble. Alguns fracassos que trobem a Espanya: la Ciutat de les Arts i les Ciències a València, l'arquitecte Calatrava ha fet diverses obres a la ciutat de València i aquesta és una d'aquestes obres totalment desmesurades que va tenir uns costos molt elevats i que actualment hi ha una molt mala conservació i això ha fet doncs, que per tant es consideri que no respon al model d'arquitectura icònica. Un altre fracàs, diríem, seria la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostela, que igual com l'anterior també no és un bon exemple d'arquitectura icònica. Bé, pel que fa doncs, al segon bloc, abans situem la Torre Agbar doncs, en un urbanisme contemporani, però abans això cal conèixer una mica breument històricament com ha evolucionat l'urbanisme de Barcelona. A mitjans del segle XIX es volia dur a terme l'ensanche, és a dir, l'eixamplament de la ciutat, un engrandiment, es va fer un concurs on es van proposar diferents projectes per dur-ho a terme. El que va guanyar va ser el projecte de Rovira i Trias, que és aquest ampliament de la ciutat a partir de la ciutat vella en forma de ventall, aquest urbanisme radial. Finalment es va acabar donant a terme el Pla Cerdà, que és sobre el qual avui s'assenta la ciutat de Barcelona. És aquest pla no, que s'articula a partir de la Diagonal i la Gran Via, i en l'encreuament de les quals hi ha la plaça de les Glòries, que és on es troba la Torre Agbar, i veiem doncs, que el que més destaca són aquestes illes de casa que fan xamfrà i que tots coneixem. Altres plans que no es van dur a terme degut doncs, al franquisme va ser el Pla Macià, que era un pla doncs, que apostava per la zonificació, és a dir, dividir la ciutat per zones, la zona lúdica, per exemple, la comercial o la de negocis. Però el franquisme no va permetre que això finalment es pogués tirar endavant i va encetar una època on, a part d'haver-hi un caos polític evident, això es va reflectir doncs, en els espais socials, no? en l'arquitectura, en l'urbanisme, i trobem doncs, edificis molt informals i on va néixer també el fenomen del barraquisme, no? Que és aquest amuntegament de cases i amb una decadència evident de les zones i on els espais públics també van quedar molt amagats. Això ens porta a partir dels anys 80 a l'urbanisme contemporani, que s'inicia amb el que coneixem com urbanisme de la democràcia, que és un urbanisme doncs, que aposta per plans i projectes on es potenciï l'espai públic, és a dir, intentar fer reviure tot allò que s'havia perdut en l'època del franquisme. Però això ha anat massa enllà fins a arribar als Jocs Olímpics del 92, cosa que va fer doncs, reestructurar totalment l'urbanisme de Barcelona i fins a crear zones com el 22 Arroba, que és aquest districte tecnològic, en el qual doncs, avui en dia podem veure que, tot i que es considera que és una zona que ha de potenciar l'economia i la dinamització social, hi ha certes mancances, perquè a Barcelona trobem avui en dia doncs, mancances en el transport públic, per exemple, o infraestructures que no estan prou treballades, i a més es tracta d'una zona en la qual doncs, hi ha molta especulació immobiliària i tot això ha convertit més que la Barcelona en un espai social, una Barcelona en un espai per al consum, no? Que aposta per la mercadotècnia i per aquesta arquitectura del símbol i arquitectura icònica. A Barcelona podem trobar alguns exemples d'arquitectura icònica, com el Fòrum de les Cultures, que va generar diferents controvèrsies perquè l'excusa per construir aquest edifici va ser doncs, que potenciava la cultura quan en realitat a darrere hi havia uns interessos polítics evidents. Altres projectes, el projecte de Camp Nou de Norman Foster, que es va quedar simplement en això, en un projecte, i que finalment no es va dur a terme. Bé, pel que fa a la Torre Agbar, ara sí entrem en l'edifici en si. aquest edifici es va construir per dos motius. Es trobava en el passeig de Sant Joan i l'edifici en el qual doncs, treballàvem va quedar petit i es va considerar doncs, que s'havia d'ampliar. I finalment es va decidir que s'ubiqués a la plaça de les Glòries perquè Ildefons Cerdà en el seu pla havia considerat doncs, que justament aquesta zona havia de ser el nou centre articulador de la zona de Barcelona. D'altra banda, doncs, el passeig de Sant Joan també hi va haver encariments de preus i això va fer doncs, que també es reconsiderés doncs, ubicar l'edifici en un altre espai. Els arquitectes van ser Jan Novel amb la col·laboració del grup 722-20 de Barcelona, encapçalat per Fermín Velázquez, i entre ells havien doncs, de crear un tipus d'edifici en el qual doncs, l'exterior i l'interior anessin molt lligats, com veurem a continuació. Bé, com he dit, doncs, aquest edifici se situa en el districte tecnològic del 22@, una zona perifèrica, que antigament havia sigut una zona molt industrial i que ara s'està potenciant perquè sigui un espai públic i de dinamització econòmica, on es desenvolupi més l'urbanisme, hi hagi una renovació i apostant sempre per la innovació i la tecnologia. La Torre Agbar es caracteritza perquè és un edifici que el seu disseny, la seva creativitat i la seva bellesa i la seva funcionalitat van molt lligats. Breument, bé, no us parlaré una mica del que és l'edifici en si. Està estructurat a partir de dos cossos que no són concèntrics, com podem veure en les fotografies. Hi ha una torre de serveis a l'interior que està lleugerament desplaçada i un mur exterior que a la vegada fa la funció de façana. És curiós perquè aquest edifici no hi ha ni un sol pilar, sinó que està aguantat també per jàsseres, que són aquestes vigues que passen al mig de l'edifici, i per aquest mur estructural que fa funció de mur i també de façana. L'edifici està encapçalat per una cúpula i justament a la façana podem veure doncs, que està decorada a partir d'unes làmines serigrafiades que poden recordar una mica el trencadís de gaudinians. Justament Jan Novel era un gran admirador de Gaudí i en certa manera doncs, volia reflectir també això en el seu edifici. I més a l'exterior trobem unes làmines de vidre que permeten doncs, donar més il·luminació a l'edifici. A tall d'anècdota, aquest edifici té més de 4.000 finestres, té corredors interiors doncs, per permetre també un manteniment i una neteja de l'edifici. Bé, segurament molts de vosaltres us heu preguntat per què la Torre Agbar té aquesta forma, no? I en què es va inspirar Jan Novel doncs, per dur-la a terme. En primer lloc, es va inspirar en la naturalesa. En els volcans, és a dir, en aquestes erupcions volcàniques, i en els geysers, que són aquestes erupcions de sota terra, d'aigua i vapor. En segon lloc, es va inspirar també en alguns elements de la tradició local, com seran la Sagrada Família o les muntanyes de Montserrat. Això ho podríem posar una mica en dubte, no? I potser és una mica forçat, però bé, això és el que es diu, no? Jan Novel doncs, era un admirador de Gaudí i ell en el seu edifici en moltes de va fer-lo perquè es pogués veure la Sagrada Família des de molts punts de la torre, no? I aquí és on es pot veure doncs, la seva admiració cap a l'arquitecte. Pel que fa als cromatismes, responen molt bé aquesta significació de la naturalesa. A la part inferior podem veure doncs, com les làmines tenen uns tons molt més vermellosos i ataronjats i a mesura doncs, que van pujant les plantes veiem doncs, una degradació de blaus que fan referència a aquesta aigua fins a arribar a la part superior que hi ha molta més transparència i molta més puresa que és el que podem veure doncs, a la cúpula. Una de les coses que més destaquen evidentment de la Torre Agbar és la seva il·luminació nocturna i bueno, alguns dies assenyalats, com per exemple el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, doncs opten per fer il·luminacions especials. I això ha fet doncs, que en certa manera hagi convertit una mica la Torre Agbar en el nou far urbà de Barcelona. Bé, pel que fa a l'interior, també és molt important perquè és un interior que dialoga molt bé amb el que és l'exterior de l'edifici, sobretot per als seus cromatismes. És un interior que a part d'apostar pel disseny, aposta per una funcionalitat, per tant aniran molt lligats. I és molt important sempre la interacció i el treball en equip. Jan Novel creia doncs, que el treball en equip era molt important i per tant aquest edifici circular farà doncs, que els treballadors sempre es vegin entre ells i sempre puguin estar en contacte. I això, per exemple, bueno, aquí veiem algunes fotos del vestíbul, on la il·luminació és evident i on podem veure doncs, uns miralls que permeten ampliar l'espai. Això que us deia de la interacció del treball, per exemple, podem observar en aquestes portes de vidre, que és un vidre translúcid, que tot i que fan que hi hagi una certa privacitat, sempre pots veure si hi ha algú, no?, en un despatx, i per tant, en certa manera, hi ha aquesta interacció. La cafeteria és un altre espai també a destacar, perquè justament es diferencia molt de la resta, perquè l'arquitecte volia que quedés molt diferenciat la zona de treball de la zona més lúdica. L'auditori, des del meu punt de vista i personalment, per haver-hi estat, per mi és el lloc més, més impressionant de la torre, perquè es troba soterrat i lleugerament desplaçat de la resta de l'edifici, i destaca sobretot per aquests colors vermellosos que fan al·lusió, doncs, a aquesta idea del volcà, i aquesta escala, doncs, de pedra volcànica. Això és l'auditori, l'escenari de l'auditori. I bé, aquest mobiliari, doncs, senzill, que també va molt en conjunt els colors sempre amb la planta de l'edifici, és a dir, com més avall més, amb tons més càlids, i com més pugem els tons seran més freds. L'edifici més respon a criteris de sostenibilitat, és a dir, és un, el 2011 es va decretar com a edifici verd, doncs, perquè respon a un tipus d'arquitectura bioclimàtica que aposta per l'estalvi energètic, i això ho podem veure, per exemple, amb la il·luminació per LEDs que veiem per la façana de l'edifici. Bé, pel que fa, a partir d'aquí, podem veure, doncs, quin és l'impacte de la Torre Agbar a l'urbanisme de Barcelona. Pel que fa a la forma i l'ornamentació, moltes vegades, doncs, s'ha dit, doncs, que l'edifici té al·lusions sexuals, no? Perquè se l'ha catalogat, doncs, com un edifici que és com un fal·lus multicolor, i que per tant això, en certa manera, és pejoratiu, no?, per la imatge de Barcelona. A més, tot i intentar, doncs, l'arquitecte intenta una desmaterialització de l'edifici cada vegada que anem pujant, certament si ens apropem veiem, doncs, que crea un impacte estructural molt gran, no?, perquè és un edifici superdens i amb molta estructura. Però no es pot negar que, tot i així, l'arquitecte va aconseguir un edifici molt innovador i amb un disseny realment molt diferent, i que és el que singularitza la torre en el seu entorn. Veiem, doncs, que realment compleix una funció urbanística, perquè és un edifici luxós, que crea un impacte visual evident, convertint-se així en el nou far urbà de la ciutat, i això fa, doncs, que per tant atraigui turistes i permeti dinamitzar la zona. Econòmicament, aquest edifici va costar 130 milions d'euros. L'empresa privada en qüestió, que és aquesta torre, és l'empresa d'aigües de Barcelona, doncs, era una empresa que apostava, doncs, per renovar la seva imatge, el seu esperit, i va optar, doncs, per fer-ho a partir d'aquest edifici i d'aquesta manera mostrar el seu poder a la ciutat. Realment també hi ha uns interessos polítics a darrere, i l'ornament intenta ser aquest element de cohesió i consens amb el ciutadà. I justament els polítics, quan es tracta d'un edifici que té èxit, s'apropien d'aquest èxit, i quan realment és un fracàs, doncs, intenten, doncs, fer caure responsabilitats cap a algú altre. I la Torre Agbar, doncs, podem considerar que és la columna vertebral d'aquesta nova política urbanística de Barcelona, d'aquesta zona del 22 arroba. Pel que fa com a funció pública i d'unió, el 22 arroba actualment és una zona encara marginal que es troba en procés de creixement, i per tant no està encara consolidada, i tot i que la Torre Agbar té una voluntat regeneradora perquè es vol considerar, doncs, aquest nou nucli, no s'integra en el seu entorn. Bé, pel que fa a les seves relacions amb el ciutadà, Barcelona, doncs, respon a l'estereotip d'aquesta ciutat fragmentada, una ciutat collage, perquè està formada per edificis de tot tipus, amb molta diversitat de cultures, amb molta diversitat d'identitats, que són canviants constantment, i tota aquesta fragmentació es reflecteix en aquesta arquitectura i en aquest urbanisme, i sobretot ho podem veure molt reflectit en aquesta zona del 22 arroba, en aquesta plaça de les Glòries, en la qual, doncs, podem veure que està formada per molts tipus d'edificis que no dialoguen entre si, com per exemple el Teatre Nacional o l'Auditori, que amb la Torre Agbar no tenen absolutament res a veure, i que molts d'ells, com serà la Torre Agbar, neguen la memòria històrica del lloc, perquè encara que Jean Nouvel insisteixi que ens va inspirar en tradició local, és evident, doncs, que no segueix la tònica de la ciutat. Per tant, la Torre Agbar és un emblema d'urbanisme fragmentari en un lloc que es troba en procés de reurbanització, i que, tot i ser aquesta nova centralitat i ser la més singular, no s'acaba d'integrar en el seu entorn. Les problemàtiques que presenta és, doncs, que es troba en aquest barri, en un barri que, si mirem per un costat, és un barri totalment industrial, i si mirem cap a l'altre, està ple d'empreses multinacionals, no?, que són empreses que aposten per la tematització i el turisme. Bé, per últim, doncs, a partir doncs, de tot aquest recorregut, veiem doncs, que pel que fa al disseny de la Torre Agbar, justament sí que la podríem considerar una obra d'art en si, perquè com a edifici, com a arquitectura, té elements que fan que pugui ser una obra d'art, no? Per la seva forma, pel que significa l'edifici, per tot allò en què ens va inspirar l'arquitecte, però realment es desvincula del seu entorn, no? Per tot això que hem dit, perquè no té cap vinculació amb la memòria històrica del lloc i perquè els edificis entre si no dialoguen. El que cal respondre ara doncs, és veure què passarà quan s'hagi acabat de reconstruir del tot aquest districte, perquè bé, jo vaig fer aquest treball abans doncs, que es fes pública la notícia que la Torre Agbar ara es convertiria en un hotel, no? I per tant ens hauríem de preguntar què passarà a partir d'ara, o sigui, si aquest nou hotel que es vol, amb el qual es vol construir la Torre Agbar pues, intentarà doncs, dinamitzar molt més la zona, si ho convertirà en una zona més de luxe i per tant més exclusiva només per uns pocs, i és un debat doncs, que està obert i que per tant potser algun dia haurem d'estudiar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Helena. No sé si tenim una petita qüestió per part del públic. Sí?
Sí, és veritat. El que passa que, com que s'ha construït en un moment en què la zona en si encara no estava consolidada, per això es posa en qüestió, no? Si aquest edifici està integrat o no. I és per això que dic que és possible que en un futur, quan la plaça de les Glòries ja estigui de nou reconstruïda, potser sí que s'integrarà realment en aquest espai, no? Però ara mateix, actualment, no és així, no? I... Sí, el que passa que ja sabem tots que els canvis costen molt de pair i potser un dels problemes és aquest, no? Que cal doncs, interioritzar més tots aquests canvis i totes aquestes noves coses que ens venen i potser d'aquí uns anys això ja es veurà d'una altra manera. No sé.